conservadores.
¿Has leído la prensa? Parece que se ha decidido que sea yo.
Un fin de semana que se planea reivindicativo, pero también muy festivo con esa gran gala del próximo domingo.
Gracias, Pepa, y que contaremos aquí en la SER. Feliz fin de semana a todos.
Cadena SER Catalunya. Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la cadena SER. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER, cadena SER. I busca SER Catalunya. SER Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter, @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SerCatalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de SER Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. SerPublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Llegan las mejores ofertas de productos frescos a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros, por 10,79 € el kilo. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 € al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
A SER Catalunya, llapis de memòria, amb Jordi Manau.
You are the one for me, for me, for me formidable.
Molt bona tarda de divendres a tothom. Benvinguts al rebobinent dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, que comencem recuperant un fragment de l'entrevista amb la Xuan Lan, l'experta en ioga i benestar d'origen vietnamita, nascuda a França, i precisament amb ella vam xerrar de com era aquell París dels anys 80 on es va criar, mentre sonava de fons aquest que escolteu, Charles Aznavour.
Desirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable.
Inaugurem el llapis de memòria de la professora de ioga i experta en benestar, la Xuan Lan, amb Charles Aznavour cantant mig en anglès, mig en francès, arrossegant les ergas tant com pot a la cançó For Me Formidable. On et transporta aquest tema, Xuan?
A mi infància, a mi juventud. Charles Aznavour no és francès d'origen, és d'Armènia.
Sí.
Però sí que canta y escribe unos textos increíbles en francés, muy humanista, cada historia es una historia de una persona. Y la verdad es que yo de pequeña escuchaba sus canciones, las cantaba. Hay unas muy tristes, hay unas más alegres. Y para mí es toda mi juventud en París.
Que tú ets filla de vietnamitas, tú nascuda a París. Entenc que tens la doble nacionalitat franco-vietnamita.
Exacto.
¿Cuándo arriban los tus padres a Francia?
Mis padres llegan para estudiar la carrera de universitaria con el objetivo de volver a Vietnam. Entonces ellos me voy a Francia, estudio, que ellos venían del Vietnam, antigua colonia francesa, entonces hablaban francés, y con la intención de regresar, pero por la guerra de Vietnam se quedaron en Francia, se casaron en Francia y tuvieron a dos hijas, que somos nosotras, y luego llegó el resto de la familia por la guerra.
¿A qué se dedicaban a sus padres? ¿Os dedican?
Ahora están jubilados. Mi padre es ingeniero textil, porque mi abuelo tenía una pequeña fábrica de textil, pero nunca la vio porque nunca regresó a Vietnam y nunca pudo realmente trabajar de esto. Entonces sí que trabajó en tema de un tema industrial textil en Francia, y madre más en temas de comunicación y marketing.
¿Y sou dues germanes?
Mi hermana vive en París, ella se ha quedado en París y ella ahora se dedica a sus tres hijos. Hace un año decidió dedicarse full time a sus hijos porque, bueno, son tres hijos.
Sí, tres son molts nens. Que la teva germana té un nom tan bonic com el teu, perquè Swan Lan significa orquídea de primavera.
Sí,
preciós.
Pues ella también es Fon Lan, y Lan es orquídea, ella es orquídea del viento.
Ah, abans ara de més primavera, no? El viento és molt genèric, és molt genèric. Quins records tens de la teva infància a París? Com és aquella París de, què, de finals dels 70?
Sí, finals dels 70-80. Bueno, yo he tenido una infancia muy feliz entre dos culturas, claramente entre la cultura vietnamita en casa, la cultura francesa en el cole. No era todavía una época de mucha inmigración, entonces ahora es muy normal, la gente viaja por el mundo y hay una mezcla cultural que en aquella época no existía tanto. Entonces yo lo he vivido bastante bien. Pero ha habido estos momentos de cuando los niños son malos y te quieren hacer daño con unas palabras ¿cómo se dice?
Sí, que has patit racismo.
Sí, un poco de bullying. Yo no me daba cuenta, no entendía. Primero, la palabra bullying no existía, pero cuando alguien te trata de chinita, cuando no, yo claramente no era chinita, sino vietnamita, que para mí es una gran diferencia. También mi físico. Mis rasgos orientales, no tenía constancia de ser distinta ni conciencia. Yo era una niña y niña más dentro del cole. Entonces, cuando te dicen de volver a tu país, que eres chinita o que tienes la piel amarilla, es que no lo entendía. Es que no, para mí no tenía sentido estas palabras. Entonces, tuve que preguntar a mis padres, ¿de qué están hablando? Entonces, ellos me explicaron que tenía que ser muy orgullosa de mis orígenes.
Com ho vas gestionar tot això? Amb els anys entenc que ja et donava més igual, però clar, quan som nens...
Sí, luego en el cole mi hermana mayor era como mi protectora, entonces ella se aseguraba que nadie venía demasiado cerca para ser malos. No eran niños tan malos, quizás por desconocimiento. En general el racismo es por desconocimiento, no conoces la cultura y tienes prejuicios. Lo bueno es que la comunidad vietnamita y la comunidad china y asiática en París está muy bien integrada, y hace que luego poco a poco pues estas cosas pasan, y no, nunca de mayor he tenido problemas.
¿Y al Vietnam ya anava o en algún momento del año para vacaciones?
Sí, no de manera regular, porque ya no tenía familia ahí, porque todo el mundo se había ido.
Todos cap aquí, ¿eh?
Sí, bueno, aquí por el mundo. Tengo una parte de mi familia en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, por ser, bueno, inmigrantes de una guerra, la gente se muda donde puede. Y nosotros en Francia, pero una gran parte de mi familia está en Canadá. Y iba a Vietnam, fui la primera vez ya de mayor con mi madre y mi abuela. Tres generaciones, tres mujeres, por primera vez en 98. Porque ya se va.
En 98 vas allá.
Porque es justo cuando se acabó el embargo americano sobre Vietnam. Entonces había como una vida menos difícil, porque Vietnam es un país nacionalista, comunista todavía, muy abierto ahora, muy turístico, muchas inversiones internacionales, pero durante muchos años era un país muy cerrado y era difícil ir a viajar y hacer turismo ahí. Pero he vuelto, he ido, no sé, 6-7 veces desde entonces.
¿A casa te vas parlaba de la guerra?
Nunca.
No.
No. Yo pienso que mis padres quisieron protegernos de no hablar de cosas tristes, difíciles, no explicar este aspecto por pudor, por y por, no sé, protegernos, entiendo. Pero todavía tampoco lo comentan tanto. Se comenta más en las reuniones familiares cuando yo pregunto a mis tíos o tías.
Clar, ja fa 50 anys que va acabar la guerra del Vietnam.
Sí, però ells se han esforzado para integrarse en la sociedad, en la cultura francesa, y era más importante para ellos nuestra integración cultural en la sociedad que hablar del pasado. La cultura la teníamos, yo comía con palillos y arroz en casa, hablábamos vietnamita y hacíamos las celebraciones vietnamitas, espirituales y culturales, pero no hablábamos de la guerra. Y yo no la he vivido, quizás si hubiera nacido en Vietnam y hubiera llegado, pues me hubieran explicado lo que había vivido de la guerra, pero yo nací en Francia, una niña.
Sí, claro, la primera vez que vas a Vietnam tens 20
sí, exacto,
llargs.
24, sí.
Però igualment entenc que ha d'haver un impacte, ni que sigui a nivell sociològic, no
sí.
sé si trobes encara conseqüències de la guerra.
Ahora en las ciudades no, en el campo sí, porque los americanos lanzaron en los campos lo que se llama napalm, la gente naranja, que pues todavía está en el subsuelo y hay todavía gente que nace con enfermedades y handicap, como es,
bueno, sí, amb malalties, sí. amb conseqüències del napalm, sí.
Sí, porque las culturas ahí pues están contaminadas.
El món seria un lloc millor si tothom escoltés i sobretot prediqués amb el mantra que està sonant ara de fons, que és una cançó, si no m'equivoco, que està remasteritzada, no?
Sí, és un mantra que se llama Loka Samasta Sukhino Bhavantu i és un mantra molt important en la cultura de yoga, que dice que en todas partes todos los seres deben ser libres y felices, y esto supone este mantra que nuestras acciones, pensamientos y palabras deberían contribuir de alguna manera a la libertad de todos. Entonces es un mantra de paz, de respeto.
¿En qué idioma está?
En sánscrito.
Pues va, escuchémoslo.
Bhavantu loka samasta sukhino, bhavantu loka samasta sukhino. Bhavantu loka samasta sukhino, bhavantu loka samasta sukhino, bhavantu loka.
La lletra, per qui el vulgui buscar, és senzilla. Són sí. quatre paraules: loka samasta sukhino, bhavantu.
Y además los mantras siempre se repiten. Si las tienes claras, estas cuatro palabras, pues durante 5 minutos repetir exactamente lo mismo. Porque la repetición de mantra, tanto en una oración como una canción, o un evento con música en vivo como que se llama un kirtan, pues estas vibraciones, la elección de estas palabras ha sido hecha para la vibración de el poder sanador, no solo por el sentido de las palabras, sino por la vibración y la frecuencia que crea. Entonces, este mantra es muy importante. Lo que hacemos en las clases de yoga es repetirlo varias veces.
Tu suposes que hi ha ara gent que ens està escoltant que està dient què estan fent aquests dos hippies aquí parlant del mantra aquest, quan la geopolítica, els conflictes, tot és molt més complicat que aquest pensament.
A ver, yo el movimiento hippie fue hace muchos años, yo no,
es un
no
día,
estaba,
hippie.
Pero no, pero me parece bien que así, si todo el mundo pudiera tener como mantra paz y amor, estaríamos en un mundo como más tranquilo, ¿no?
Es utópico.
No, yo pienso que es utópico si no lo crees. Yo pienso que puedes, dentro de tu entorno cercano y más, más amplio, crear más amor genuino, amor respetuoso, compasión, y por eso hay tantos yoguis en el mundo, porque son personas que creen que podemos aportar un impacto positivo, más peaceful, más tranquilo, más armonioso entre todos. Y yo lo creo y yo me dedico a esto, y si hay 3 millones de personas que me siguen, de alguna manera se confían en este mensaje.
Quan tu eres adolescent, podies arribar a imaginar que algun dia et dedicaries en cos i ànima al ioga, a la meditació, al teu benestar i al dels demés?
Nunca. Es que yo, es que yo crecí en esta en familia vietnamita que me decía, tú vas a hacer económicas o medicina.
Y punto.
Y punto. Yo hice económicas y mi hermana hizo medicina. Y como a ella no le funcionó bien, no le gustó, se puso a hacer económicas. No había opción. No había opción. Ser una buena hija de una buena familia vietnamita de aquella época era... Búscate una, tienes que hacer una carrera que te va a asegurar un trabajo para integrarte en la sociedad. Y como los vietnamitas son, es un pueblo muy trabajador pero muy discreto, son trabajos que te permiten ser un poco uno más dentro de la sociedad, de la empresa, de, y no hacer ruido. Y así he sido durante 35 años, ser una buena ejecutiva de una gran empresa. Mis padres estaban felices de verme trabajando en un banco y era para ellos sinónimo de éxito. Hasta que me di cuenta que no era lo mío y que ahora me encanta dar una clase a 10, 20 o 5.000 personas.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el set pan de trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina que no en té pas per més i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos encara es posa nerviós, truca i espera resposta.
Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del Pere Vall, un periodista que porta més de mitja vida dedicant-se a tot el que té a veure amb la comunicació i el cinema, o com diu ell, a fer de gos. Sí, sí, atents, que ara el mateix Pere us explica aquesta analogia.
Star Wars i gos i flors i un dinosaure. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa que el convida a prendre un cafetó mentre li firma el taló. No troben tema de conversa.
Aquí es va complicant la cançó, ja comença les coses impúdiques. Està sonant l'home que treballa fent de gos dels Amics de les Arts al Llapis de memòria del Pere Vall. I què vol dir això de que tu també treballes fent de gos?
Doncs perquè com a periodista treballes de gos, no sempre tens la feina ideal. Per un mateix article algú et pot pagar 100 euros, l'altre te'n pot pagar 50, l'altre 200, i has fet la mateixa extensió, li has dedicat el mateix temps, el mateix amor, la mateixa cura i rigorositat. I ser periodista és una mica, almenys els que treballem des del sector privat, és ser una mica gos, amb tots els respectes pels gossos i sense cap sentit negatiu. Jo és que sempre m'encantaria acabar la meva vida treballant, no sé, per un departament de cultura, per una diputació...
Diuen molt bé, eh?
Sí, per algun ajuntament, i que 40 persones estiguem fent el mateix i poder-me agafar baixes i poder esmorzar doncs, durant una hora i que no passi res. Però no, des del sector privat del periodisme sempre he tingut algú que m'ha dit ja s'ha acabat la feina, doncs te'n dono una altra, i també he après gràcies és això, i a fer 5 articles al dia.
Ara quin tipus de gos ets?
qui et dona el pinso? Estàs ben cuidat?
Sí, que... sí, sí, afortunadament estic molt ben cuidat i aquest gos també ha tingut l'oportunitat de, doncs, de menjar, d'orinar a altres negocis del món del periodisme i des de fa algun temps, afortunadament, també treballo a departament de premsa, o sigui, m'he passat a l'altre costat.
Perquè estàs col·laborant a molts programes de ràdio,
sí,
de la competència, estàs també de cap de comunicació del Cinema Girona.
Del Cinema Girona, també fem vídeos pel Cinema Girona, intentant que siguin divertits, atractius i que la gent se'ls miri i provocant que la gent vagi a veure aquestes pel·lícules.
I portes comunicació de pel·lis que ho han patat en tot el món, com és la Mesita de...
La Mesita del Comedor. No només vaig estar allà doncs, fent la meva escena, sinó que al principi de la història de la Mesita del Comedor, quan no la van voler en el Festival de Sitges, va començar a fer una ronda mundial per tots els festivals, va guanyar tots els festivals, i llavors el Calle i el productor, el Norbert, em van dir, escolta, vols doncs, anar fent ressò del que està passant? Doncs vaig fer això, també vaig estar a la premsa de la pel·li Sense Sostre, i des de fa alguns anys amb l'amic Àlex Gil i el seu equip doncs també estic a premsa del Festival L'Alternativa doncs fotent la xapa en els mitjans perquè ens publiquin coses, entrevistin els directors que portem i tot plegat enviant el mateix email 40 vegades i sempre hi ha algú que no l'ha rebut mai.
I com era aquell gos que van nomenar redactor en cap de Fotogrames?
Aquell gos, doncs, era... El...
Perdó, t'estic dient gos moltes vegades.
No,
els gossos són meravellosos.
Són meravellosos. Jo no tinc animals mai.
Bueno, però si marxant de vacances ens pots cuidar el gat,
sí, 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 i a més els meus germans, varis d'ells tenen gats. Era, doncs, era el que et deia, doncs, una persona que deia treballaré a les ordres de l'Hisenda Nadal, de Jorge de Comingés, amb companys meravellosos. I, clar, l'Elisenda per mi és la meva gran escola. Era una persona que portava ja molts anys a Fotogrames i que no només et demanava un titular, per exemple, tinc aquí una revista Antonio Banderas, doncs l'estrella de nostra vida, doncs jo podria dir l'estrella de nostra vida, però me'n demanava 5 més. Llavors això et dona una agilitat...
Sí, una exigència que té fruits.
Que té fruits, que en el seu moment dius que heavy vas a l'Hisenda, però amb els anys la meva gran professora i mestra i una persona que en sap molt de periodisme és ella.
Vas entrevistar gent conegudíssima del cinema en aquella època? O sigui, aquests que venen d'Estats Units i...
No, molta gent. Alguna vegada, per exemple, vaig anar al Festival de Sant Sebastià i vaig estar doncs, amb una mini roda de premsa amb Glenn Close, també col·laborant a mitjans petits, doncs havia estat quan programes tipus Màgic Andreu o Àngel Casas portaven convidats, doncs vaig estar a un pam de Catherine Deneuve.
Wow.
Sí, i a més vaig tenir la impertinència de dir-li, ella començava ja a fer papers d'àvia, encara era bellíssima, i li vaig dir, vostè ara està començant a fer d'àvia, com ho veu? Fins ara era la parella, la mare, l'esposa, tal i qual, i en comptes de girar-me la cara i tot això, i aquesta fama que té de dona freda, doncs em va contestar estupendament i llavors no teníem mòbils, però m'hauria fet una foto amb Catherine Deneuve, m'hauria fet una foto quan, passant amb el meu pare per davant de l'Hotel Ritz, vaig dir, aquesta nit a la Alain Delon va un programa de TV3. Em deixes aquí? A veure, si ens ho pego a Alain Delon, doncs jo que sempre m'he volgut semblar a Alain Delon, entro a l'Hotel Ritz i en aquell moment Alain Delon està baixant les escales i li vaig donar la mà i vaig dir, a veure si se m'encomana alguna cosa. No, segueixo semblant-me Chicho Ibáñez Serrador més que Alain Delon.
Quan entrevistaves a gent que es dedicava a la comèdia, en aquella època ja els hi donaves les gràcies d'entrada?
No, és un costum que vaig començar a adquirir doncs, fa 10 anys i llavors conèixer Miqui Esparver. Escolta, Miqui, ara t'entrevisto per primer. Gràcies per dedicar-te a la comèdia, gràcies per fer feliç a la gent. I li he dit a molta gent...
I el Miqui flipant, eh?
I el Miqui flipant, diu, vaja boig. Alberto Romero també li he dit, a la Judit Martín també li he dit, i a tota la gent que es dedica en aquest noble art de fer riure i de fer feliç a la gent i que s'oblida dels problemes, sempre dic, ei, dono les gràcies, va, i connecto ja la gravadora i comencem a gravar.
Què és el gènere més infravalorat?
És el gènere més infravalorat i no, és que no tinc per què jo fer apologia de la comèdia, perquè clarament Plácido, que és una pel·lícula que et fa riure, està, i que és una de les meves pel·lis també que he vist més vegades, t'està parlant de la pobresa, t'està parlant dels problemes de la família, de seure això, un pobre a casa teva només per Nadal i per aparentar. El Guateque també parla de temes importants.
És que la comèdia és el millor lubricant per explicar el que tu vulguis.
La comèdia és meravellosa i la comèdia, no sé, Tu vida en 65 minuts, que també és una de les meves pel·lis que més vegades he vist i que sempre li foto la xapa a la Maria Ripoll, també és una comèdia que parla de la mort, però amb to còmic.
Per què s'acaba la teva etapa? Això no és massa còmic, és més tragèdia. A Fotogrames?
Doncs perquè Fotogrames tanca la redacció de Barcelona i se'n va a Madrid, llavors ens diuen si volem anar a Madrid. I
tu dius que no.
Jo dic que no, llavors començo a fer altres coses a altres llocs i al cap d'alguns anys, no gaire, em tornen a dir, escolta, vols seguir col·laborant a Fotogrames i escriure crítiques, o es va fer aquest documental sobre el Terenci, vols escriure un article sobre el Terenci? I també una cosa que m'encanta és fer els parecidos razonables i aquest últim número, els 5, són meus.
Sí?
Sí, sí.
Ets un gran fisionomista.
Sempre estic mirant les cares. Jo penso que algun dia pel carrer em partiran la cara, perquè sempre estic mirant nassos, boques, ulls, simetries, asimetries, cabells. El meu pare, és culpa del meu pare, perquè el meu pare, la primera vegada que vaig sentir a parlar de nassos operats, és que estan veient la tele i diu, aquesta dona té el nas operat. Jo no m'havia plantejat que la gent s'operava, i era la Paloma San Basilio.
I sí?
Sí, la Paloma San Basilio, sí.
Bueno, no sé, això ja em diu el Jordi Pou que sí, com dient, molt operat.
Molt operat, doncs el meu pare. Aquell senyor que sortia a la tele que porta bisonyer. Jo no sabia que es podia portar bisonyer i el meu pare ho havia detectat. I això, m'encanta mirar les cares i algun dia algú em pararà i em dirà, què mires?
L'any que marxes de Fotogrames és 2017?
És 2018.
Que és època bèstia, no? Se t'ajunten aquí diverses coses, crec.
Sí. Poc abans havia mort la meva mare i això, el 2018, dic, bé, només faltava això, però ens en sortim.
Arribarem.
Sí. Com canten a Captatio dels Manel, sempre ens en sortim.
El pare ja feia temps que...
El pare, el 89.
Feia temps.
Sí, feia temps. Sí.
I aquesta cançó de Los Pecos, que sona de fons, et recorda a ells?
Em recorda a ells, em recorda ja aquesta afició que teníem de petits ja per sentir, doncs, nosaltres i milions de persones, perquè a vegades la gent em diu, per què t'agraden les cançons dels Pecos? Per què t'han regalat ara per Nadal una entrada per veure els Pecos a l'octubre a Barcelona? No ho sé, li preguntes a tothom això, als milions de gent que va comprar discos dels Pecos o de Juan Pardo o de Mocedades, i en concret, en el cas d'Esperances, és una cançó que es pot aplicar a parelles, però també es pot aplicar, doncs, a les persones que has perdut o les persones que has deixat de veure.
La millor part de la lletra.
Sí, no, con tu marcha te llevaste mi corazón. També hi ha un moment que diuen, m'he enterado en el parque que te has casado con él, pero quiero decirte que siempre te querré. Això és mític, això t'ho endús ja per la resta de la vida.
Imagino que veient-te tant a tu com als teus germans, nebots, tens més d'un nebot.
Sí, 7.
deus identificar molts d'eixos del pare, de la mare, no? De dir, ui, això ho feia la mama, això bueno, feia...
El Toni és clavat a la meva mare, afortunadament. La meva mare alemanya, recta, educada, seriosa. Poques vegades vaig veure la meva mare riure, però sempre, quan veig, per exemple, el Foraster, la meva mare li encantava el Foraster, reia. La meva mare reia molt també amb les pel·lícules aquelles de Carmina... li encantava, i amb Tresina. I ara que s'ha inaugurat una exposició de la Cubana al Palau Robert, doncs és que la meva mare amb Tresina doncs, deixava de ser aquella alemanya meravellosa, seriosa, i reia doncs, d'una manera escandalosa i que s'omplia el menjador.
Tu quin tant per cent ets del teu pare i quin tant per cent de ta mare?
La meva mare tinc... no és que del meu pare no tingui els valors, però tinc el valor de la generositat, de la compassió, de l'educació, de fer les coses. Ella sempre deia, no pensis tant i fes. I del meu pare tinc aquesta afició per la cultura, entre cometes, popular... També el que deia també abans, això de ell entrava a les botigues a vendre gènere, jo entro als mitjans doncs, a vendre